Es bonita y la verdolaga
por el suelo,
bonito como se riega y la verdolaga
por el suelo,
ay como se riega
por el suelo,
ay ella es bonita
por el suelo,
ay es verdecita
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay yo la sembré
por el suelo,
ay yo la sembré
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay yo la vendié
por el suelo,
ay yo la vendié
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay yo la cení
por el suelo,
ay yo la cení
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo.
¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga
por el suelo?
Poco bate la petija y la verdolaga
por el suelo.
¿Quién es que dice que yo ay la verdolaga
por el suelo?
Poco bate la petija y la verdolaga
por el suelo.
La perdí porque Dios quiso ay la verdolaga
por el suelo.
No porque cobarde fui ay la verdolaga
por el suelo.
Ay como se riega
por el suelo,
ay ella es bonita
por el suelo,
ay es verdecita
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay yo la sembré
por el suelo,
ay yo la sembré
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo.
Niño blanco, no me olvides la verdolaga
por el suelo,
sus lindas declaraciones la verdolaga
por el suelo.
Niño blanco, no me olvides la verdolaga
por el suelo,
sus lindas declaraciones la verdolaga
por el suelo.
Pasaré mis bellos días la verdolaga
por el suelo,
como copo de algodón ay la verdolaga
por el suelo,
ay como se riega
por el suelo,
ay ella es bonita
por el suelo,
ay es verdecita
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay como se riega
por el suelo,
ay como se riega
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo.
Dale duro a ese tambor ay la verdolaga, bótalo
por el suelo,
y acabarlo de romper ay la verdolaga, chútalo
por el suelo.
Dale duro a ese tambor ay la verdolaga
por el suelo,
y acabarlo de romper ay la verdolaga
por el suelo.
Y si el dueño preguntara ay la verdolaga
por el suelo,
dile que yo te mandé ay la verdolaga
por el suelo,
ay como se riega
por el suelo,
ay ella es bonita
por el suelo,
ay es verdecita
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay yo la sembré
por el suelo,
ay yo la sembré
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay yo la cerní
por el suelo,
ay yo la cerní
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo,
ay la verdolaga
por el suelo.
Hola, bona tarda. Hola, Berta, què tal?
Molt bé. I tu, Toni, què tal? Com estem?
No, no estem bé. Estem bé que no estem bé. Acabem d'esborrar un tros de programa perquè no sabem què dir.
Però aquest el començarem amb il·lusió. Aquest programa serà diferent. Hem preparat
No hem preparat quasi res.
No hem preparat quasi res, però llegirem molt en aquest programa.
Exacte. Llegirem molt perquè no... Bueno, hi ha hagut molta feina laboral i molta feina de la ràdio en si i el programa anterior va ser dur, per a mi va ser dur el tema de l'agroecologia i l'agricultura, que el vam deixar a mitges o en tercera part.
Per què va ser dur? Per tu.
Perquè és tractar el tema de si la humanitat es pot alimentar o no amb una agricultura i ramaderia que no engegui en orris el clima del planeta. I bueno, fins que vaig trobar la informació de que sí, és possible, doncs el tema era desagradable per a mi.
Però vam acabar amb unes bones conclusions i eren bones notícies, no? O sigui, la conclusió era bàsicament que podríem subsistir tots amb una agricultura molt respectuosa, puntualment una mica menys, però que no és aquest mite, no? De que teníem, de que només podíem viure amb agricultura intensiva, que si no, no n'hi hauria prou aliment per tots. Això ho vam negar completament. O sigui, és
bueno,
bastant positiu.
Sí, el que passa és que la idea d'aquest programa era continuar amb agricultura ecològica intensiva i omplir el temps que faltés amb algun text, i jo buscant informació he trobat un blog d'un negacionista i m'ha baixat molt la moral. No perquè pensi que té raó, sinó perquè hi ha una maranya, una xarxa de contradiccions i de dades que cadascú pot quasi pensar el que vulgui. Aquest tio és investigador de la Universitat de València en biotecnologia. Llavors agafava els empresaris un article dels empresaris de l'agricultura ecològica d'Espanya i deia que, clar, no eren de fiar perquè eren els empresaris d'agricultura ecològica, quan ell està en biotecnologia, no? I bueno, deia que pues deia moltes coses certes, sempre pots trobar coses certes, no? Aquest article era molt patata, no tenia molt poques referències científiques, hi ha moltes referències científiques i estudis que diuen que l'agricultura ecològica i la familiar, no? La de petita producció és molt més, dona molta més producció que la com a mínim la intensiva extensiva, no? La de grans superfícies per a fer gra i tot això. Però aquest tio es basava en el que volia, no? Per exemple, deia, si l'agricultura feia trampa, no? És com un negacionista climàtic, feia trampa. Deia, com és possible si hi ha més producció en l'agricultura ecològica, com és possible que sigui més cara? A veure, estàs fent trampa. Però sembla que no. Dius, hòstia, si és més cara, vol dir que la producció és més baixa. Llavors, per la mateixa unitat de terra tens menys producció.
Mm-hmm.
Llavors, òbviament, les tomàques són més cares. Dius, hòstia, té raó, dona més producció que la industrial. Ens han mentit.
No ho acabo d'entendre. A veure, pots tornar-hi.
Ell deia, com és possible que l'agricultura ecològica sigui més cara?
Sí.
Si és més cara, vol dir que la producció és menor, perquè si tu tens més producció per la mateixa superfície, surt més barat.
O no, potser...
Clar que no, el que passa és que...
Hi ha altres coses contemplades en aquest preu, segur.
Jo el que crec que passa és que en l'agricultura industrial els sous són molt baixos, sobretot... Els sous són molt baixos, sobretot si es tracta de verdura i fruita importada de països empobrits.
I no hi ha costos ambientals inclosos, hi ha moltes coses que no estan en el preu.
Mentre que en una agricultura ecològica petita producció aquí, o de mitjana producció, en què no pots tirar fertilitzants de gas natural, pues tal com està muntada la cosa, potser pot ser fins i tot més car comprar fem orgànic si no tens els cavalls i les vaques al costat. Val? Si no és un model integrat que tu tens un hortet i al costat tens cabres i aprofites la merda de la cabra, no? Això no funciona així. Habitualment tu tens un hort i hauran de comprar a fer la mà la merda de cavall. Vale? Doncs a lo millor així sí que surt més car. D'altra banda, són plantacions que estan en el primer món, que necessiten més mà d'obra, val? Perquè segurament s'ha de fer una feina manual per a espargir la femta, que no s'ha de fer, que amb un tractor ho fas més ràpidament si és un líquid de gas natural. Llavors, clar, el treball personal en el primer món, que és on comprem l'agricultura ecològica de proximitat, és pagar uns jornals que necessiten més gent i més hores de treball, però són aquestes trampes, milers de trampes que és molt difícil, és una maranya que és molt difícil desfer, vale? És com el mite de Sísif, no? Arribes a una conclusió i com no tens... És com que has de fer un castell de conceptualització global de tot per a que no et prenguin el pèl.
Com vam
I
fer
és
amb
molt
el debat
cansat.
del programa
Però és
anterior.
molt cansat perquè hi ha molts fils i moltes cordes i moltes contradiccions de dades i et poden prendre el pèl i desanima.
Desanima, però també és una lluita super constructiva perquè el fet d'intentar desmentir coses que altra gent està dient, no, i que tu penses que no és cert per tal, 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 qual, també després, quan trobes una bona resposta, t'anima moltíssim també per rebatre, no? Hòstia, doncs sí, mira, t'ho he rebatut d'aquesta manera, o sigui que és molt esperançador i superpositiu. I trobo que, bueno, sempre és una cosa que sempre està present i sempre passa, o sigui, sempre, com tu dius, aquesta maranya sempre està i et pot desanimar en moments, però alhora també t'alenta molt en altres del pal, conyo, doncs mira, doncs he aconseguit tirar a terra això, no? Bueno, no sé.
Bueno, sí, és veritat, però de tota manera, com farem com a mínim un altre programa d'agricultura, jo tractaré de trobar aquest, perquè ara no l'he trobat, no l'he tornat a trobar, però ja el buscaré, algú de la Universitat de València, de la Politécnica no sé què, que és biotecnòleg, i que diu aquestes coses, no?
Val, sí, com a mínim un o dos, perquè dona molt, molt de sí el tema. I comencem a llegir algun poema d'aquests que hem preparat.
Sí, llegeixo un llibre, un conte, és un, bueno, conte o poesia en prosa, de María González Reyes y Virginia Pedrero Boceta, del libro Palabras que nos sostienen. Niño refugiado, lo agarro fuerte, con mis brazos, él ayuda con su cuerpo de 1 y 3 meses, monito sujeto al pelo de su madre mientras sube a los árboles, pienso. Lo aprieto mientras nos movemos hacia donde nos lleva la masa de gente. Yo no trepo por los árboles, trato de atravesar fronteras, lo agarro fuerte. Él con sus manos en mi pelo, agarradas, en medio del gentío. Sé que mis brazos no aguantarán, sé que se me caerá de los brazos, caerá al mar, al barro con pisotones, al alambre de espino. Alguien me dice, ánimo, ya estamos llegando. Miro hacia el cielo, el sol sigue ahí, sus manos no sueltan mi pelo. Bueno.
Deixem aquí una mica de temps per la reflexió. Diem la nostra reflexió, o no, millor no la diem, així per no alterar.
Bueno, es que no sé qué pensar, es como, no sé, como se agafa la gola, ¿no? El text aquest és trist i a la vegada que amb esperança. Amb esperança perquè sus manos no suelten mi pelo. Voles dir ara tu un?
Sí, mira, a mi m'agradaria llegir un i ho aprofitaré per... Bueno, és un text, en veritat és un escrit d'una revista que es diu Time Out i que dona l'entrada dels ferrocarrils gratis gràcies als nostres anunciants, segons la revista, posa aquí. I hi ha un escrit, bueno, hi ha una columna escrita per Gaby Martínez que es diu Inspira i expira. I m'agradaria que fos la primera part, o sigui, el xut fos aquest, avui, val? Seguit de la cançó que he escollit.
Molt bé. Llavors
Vale?
el xut el fas tu.
Sí,
Molt
el
bé.
primer xut.
Molt bé.
Començo. Inspira, perquè aquest text comparteix la congestió i la velocitat que ens aclapara a les ciutats, al món. Entregat a l'acceleració brutal que des de la incorporació de la màquina al sistema productiu va desnaturalitzar el temps, en separar-lo dels ritmes biològics dels homes, dels animals, amb l'afiladora geni en l'origen de tot, l'artefacte que permetia que una sola persona treballés amb 8 fils alhora. Taca-taca-ta, taca-taca-ta, taca-taca-ta. I de seguida, la màquina de vapor imprimint una nova velocitat que Ford va amortitzar de primera fabricant automòbils en sèrie a gran escala. I els empresaris, afegint vertigen a la facturació de cadascun dels seus productes, perquè ser ràpid implica vendre més i superar la competència escurant quotes de mercat. Avui més de pressa que ahir, i si la vella locomotora ha cedit el pas del Shinkansen, que corre fins a 340 km per hora, ja es preveu que l'Hyperloop arribi als 970 km per hora. I el primer avió que va volar a 11 km per hora s'ha transformat en l'Hypersonic Technology Vehicle 2, que arriba als 21 km per hora. Zoom! Enllaçant Ciutat de Mèxic...
Per segon. Perdona.
Per hora.
Quants quilòmetres per hora?
21.000 quilòmetres per hora.
Ah, 21.000, havien fet 21, perdona.
Zoom! Enllaçant Ciutat de Mèxic amb Madrid en 25 minuts. Demostrant que l'espai es comprimeix amb el temps mentre els nous algoritmes de les supercomputadores introdueixen els mil·lisegons com a incomprensible clau de fortunes i misèries que en tots els casos espolien el nombre d'éssers humans dopats a força d'estimulants o cocaïna per una banda, davant benzodiazepines o ansiolítics per una altra, mentre condueixen o caminen per vies saturades de soroll, fum i partícules que periòdicament disparen les alertes atmosfèriques en fregar o superar els nivells de contaminació admès en ciutats, com per exemple Barcelona, a la qual s'atribueixen 3.500 morts prematures a l'any per motius mediambientals, amb 31.100 casos de bronquitis infantils i les al·lèrgies disparades per culpa, entre altres coses, de la falta d'espais verds per esmortir l'impacte solar contra el negre de l'asfalt. Les radiacions del qual augmenten entre 4 i 5 graus la temperatura dins del perímetre urbà, convertint la metròpolis en, literalment, una olla de pressió habitada per ciutadans que, això sí, critiquen Donald Trump perquè recupera els hidrocarburs, amb la idea d'incrementar l'acceleració del turbocapitalisme imperant. Si bé a Mèxic hi ha un filòsof de 20 anys i escaig que es diu Luciano Concheiro, que diu que d'acord, que això està molt malament i que la queixa està molt bé, però que ja no n'hi ha prou de donar un diagnòstic de l'època. Cal arriscar propostes i per això expira. I perquè vaig viatjar a la Gran Barrera Australiana per escriure sobre l'evidència del canvi climàtic, avui desitjo compartir amb tu, que crec, en una proposta. Es diu Superilla. És un projecte urbanístic que proposa una altra manera de circular per la ciutat, de pensar, de ser-hi, crear. I en aquest link en trobaràs algun detall. superillacultura.com, ai no, superillacultura.wordpress.com.
Molt bé.
Doncs posem la segona part del xut.
D'acord.
City of our city. No! What are you on the wall? How do you on the starter? They fires, loud neighbors, flashlight reveries caught in the headlights of a truck. Eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city.
Com he dit abans, l'autor d'aquesta columna és Gaby Martínez i es titula Inspira, Expira. I la cançó que després hem escoltat ha estat Toxicity de System of a Down.
Bé, jo tinc una crítica.
Sí.
El text em sembla molt bé en els problemes que marca, que apunta, però no dic que les superilles estiguin malament, està bé, però vull dir, és com intentar derivar una casa tirant-li pomes, no? No queda molt descompensat les superilles amb... Bueno, potser si s'estengués molt un model de que quasi no s'usés el transport privat en una ciutat, no? Si les superilles esdevinguessin cap a això, no, acabessin en això, en un descens molt gran del tràfic, sí que podria...
Vale.
Però tal com ha començat, no, és com un gra de sorra en comparació, sí, amb la muntanya. Però el text, en els problemes que diu... I bueno, potser vale. Sí, les superilles són una bona idea.
Sí, sí, comparteixo, eh? O sigui, és com, bueno, és un parche, no?
O un lloc per a començar, no?
O un lloc per començar.
Bé.
Sí.
A veure... Cap a on van les superilles. Llegeixo jo?
Yes, please.
Vale. Doncs vaig a llegir un poema de Marge Piercy que es diu The Low Road, que és el camí de descens o el camí lent. Un moment. Ah, no, està aquí. Pensava que l'havia perdut. Vale. El camí lent. Què podem fer-te? El que els doni la gana. Se t'hi poden instal·lar, rebentar-te, trencar-te els dits, cremar-te el cervell amb electricitat, confondre't amb drogues fins que no puguis, no pots caminar, no pots recordar. Et poden prendre els nens, emparedar el teu amant, ells poden fer-te qualsevol cosa, i tu no pots aturar que ho facin. Com pots aturar que ho facin? Com pots aturar-los? Tu sol, estant sol, pots lluitar. Pots rebutjar. Pots prendre qualsevol venjança que puguis, però ells et passaran per sobre. Però dues persones lluitant... Esquena contra esquena, colze a colze, esquena contra esquena, poden passar a través d'una màfia. Una serp d'ensaire de foc, és a dir, una filera de persones poden trencar un cordó policial, segurament, encara que aquí se'ls diu cordon. Les termites poden tirar avall una casa. Dos persones es poden mantenir sanes, poden donar-se suport, convicció, amor, massatge, esperança, sexe. Tres persones són una delegació, una cèl·lula, una comissió. Amb quatre pots jugar jocs i començar un col·lectiu. Amb sis pots rentar una casa sencera, tenir pastís per a dinar sense segon plat o sense convidats, no ho tinc molt clar, estic fent la traducció sobre la marxa, i fer la teva pròpia música. 13 fan un cercle, 100 omplen una sala, 1.000 tenen solidaritat i el seu mitjà de comunicació, 10.000 comunitat i els seus propis diaris, 10.000 una xarxa de comunitats, 1.000.000 el seu propi món. I això passa una vegada a cada pas. Comença quan et preocupa actuar, comença quan ho fas una altra vegada després que t'han dit que no, comença quan tu dius nosaltres i tu saps a qui vols dir. I cada dia tu vols dir una persona més. I aquest poema el vaig trobar en un llibre que es diu Restructuring and Resistance, que és diverses veus de lluita en Europa Occidental, que és de principis dels 2000, i és un llibre coral de cada article és d'una organització o d'un activista diferent, és en contra de la Unió Europea.
Quan has dit sol pots lluitar?
Sí, que quan estàs sols pots lluitar, no que únicament pots lluitar.
Vale.
Vol dir això?
Sí, perquè, bueno, abans pot sembla que soni no, com que únicament pots lluitar, que és una mica, pues, fer el mateix que t'estan fent, no?
Sí, en els mateixos paràmetres. Però no, el que vol dir és que quan tu estàs sol, el que pots fer és lluitar. Però després, quan no estàs sol, pots fer més coses. O pots lluitar d'una altra manera que la física, de, bueno, que la directament de fotre cops de puny.
I després també, no, aquesta última part que has dit, comença quan un diu nosaltres i sap a qui es refereix, i cada dia significa un més. Em fa molt pensar també amb els moviments, amb el fet de sentir-te part d'un col·lectiu.
Sí.
I també, fins i tot, o sigui, és molt esperançador, eh? I com bé has dit, però també em fa... també després jo també he pensat, saps, sempre amb la crítica una mica, i he pensat amb el fanatisme del nosaltres, però com més de tipus fanàtic, saps el que et vull dir? El fet de que un col·lectiu sempre es movi a la una pot ser a vegades contraproduint, o què?
Sí, pot ser a vegades, jo crec que pot ser a vegades contraproduent i a vegades ser necessari.
Vale. Sí, estic d'acord, eh? Però a vegades...
I que a vegades es faci... Vagin a la una no vol dir que no estiguin usant el seu sentit crític, és que potser críticament, racionalment, l'opció millor és anar tots a la una. Vull dir, jo crec que la unanimitat no sempre és una qüestió de fanatisme.
No.
Bueno, la unanimitat podria... al 100% potser sí, és molt sospitosa, no? Vull dir, però...
Ah, sí.
No però... massa casualitat, però que la majoria vagin en una direcció... Bueno, també es tracta de... tindré un marge de per la diversitat i la contradicció, no? En aquest nosaltres. També diu que cada dia ha de ser una persona més. Incloure una persona més. Pues jo no crec que ho sigui des del punt de vista d'absorbir algú.
Clar, no,
menjant-li
no
el tarro,
o sigui,
sinó
no...
incorporant, és incorporant diversitat. Està sent sí. Massa pessimista, crec.
No, però jo no ho estic dient que ho vulgui dir el poema pas, eh? Sinó que m'ha fet pensar en aquest tema, en el tema del fanatisme col·lectiu. Però no que ho vulgui dir el fragment que tu has llegit, sinó per parlar-ne de sobre el tema, no? Perquè també, bueno, és interessant. Per... No sé.
Sí, sí, tens raó, però és que el que passa és que ja estem en un fanatisme col·lectiu que no sembla fanatisme, sembla sentit comú, normal i moderat, però és fanatisme.
Què vols dir?
Pues que a lo millor és fanatisme que hi hagi 150.000 vots diaris, no sé, o que, jo què sé, que...
150.000 vots?
A lo millor, O que, jo què sé, o que la gent es vengui... faci una empresa d'ell mateix a través de Facebook, no?, i estigues pendent de quina gent et mira el que tu dius, no?, perquè estàs inconscientment construint una marca personal i estàs fent tosi comunicant amb els teus amics, però en realitat estàs pensant indirectament quines feines pots trobar, quina imatge pots donar per a trobar feines en el món de la indústria cultural, no?, o del coneixement, o de... No? Llavors t'has de mostrar d'una manera i has de... No? Això també és fanatisme. O necessitar... tenir una feina de merda i necessitar emborratxar-te o anar a comprar o fartar-te de porros per a suportar la setmana que ve tornar a treballar en aquesta feina de merda, no? També és fanatisme.
Depende però... de los ojos que lo ven, això està clar.
Però és com un fanatisme inconscient, no? No és perquè ho tenim interioritzat com a normal, no és una... No és una persona que pensa d'una manera i es convenç i té un canvi polític o religiós i llavors com de nen pensava una cosa i d'adolescent o de jove canvia, llavors té una part d'artificialitat, no? Necessita creure's en una altra identitat. No, hem nascut amb això. Llavors, no és fanàtic en aquest sentit subjectiu, però sí que en el sentit de que... de que ens fa molt mal anímicament i de que és insostenible a nivell ambiental. No? Es pega d'hòsties contra la realitat física del planeta i contra la, i contra, al millor fins i tot contra el funcionament sa del nostre cervell, però ho tenim
assumit,
però
perquè hi ha molta gent que no és conscient tampoc d'això. Vull dir, hi ha molta gent que no té aquest punt de vista, per ells no és gens destructiu perquè no estan lligats en absolut amb el medi ambient. Llavors és com si no existís i per tant no...
Però quan rasques sí que se n'adonen que està lligat al medi ambient, però diuen que no es pot fer una altra cosa, que s'ha de produir cada vegada més, que s'ha de millorar, que s'ha de... i que ja trobaran alguna solució contra la contaminació, que no es pot anar contra el progrés, no es pot anar contra... que s'ha de fer puestos de treball, s'ha de... com vas a parar el turisme, s'ha de fer més llocs de treball, com vas a parar una indústria o una altra, no? Però és que...
Això ja ho hem parlat algun cop i sí que hi ha gent... d'aquesta opinió.
Una minoria.
Però també jo penso que hi ha gent completament desvinculada al medi ambient, però completament, del pal, que no n'hi és ni és conscient.
Jo no en conec.
Jo sí.
Jo no conec, fins i tot gent gran, vull dir, quan rasques una mica sí que se n'adonen que això és una desàstrofe total, és una catàstrofe, però pensen que s'ha de seguir així i que ja sortirem per una altra banda. I si no, doncs t'arriben a admetre que no hi ha solució i que anem a palmar-le, que anem a morir milions de persones en poques dècades i t'ho assumeixen i diuen que no faran res per evitar-ho, que no es pot fer res i que és massa tard. I estic parlant de gent normal que treballa, de gent de classe treballadora que conec, la gent normal, pensem això.
Però jo també conec gent que li dones quatre dades i es queden super sorpreses, vull dir... No ho havien sentit mai, no sabien que això podia tenir aquest impacte al medi d'aquesta manera. O sigui que també penso que hi ha gent d'ignorant pel que fa amb el medi.
Jo crec que hi ha una mica de sorpresa i juguem amb això en aquest programa, no? De dir dades molt dures i pegar a la gent al cap amb les dades, però en realitat és perquè estem triant molt la part més espectacular de la realitat. Però jo crec que intuïtivament més les línies generals la gent en el fons ho sap, no volen pensar conscientment, però jo crec que la majoria, no tots, però la majoria sí que ho saben. Tu creus que no?
Hauríem de fer una enquesta. No,
sí, una enquesta. Jo d'enquestadors, podria fer una enquesta per al programa.
Podem fer una enquesta. Quantes persones podem enquestar, Toni? Potser unes...
2.000.
Vinga,
necessitem fons per
cosa.
A fer una enquesta.
Demà no... Treballes? Pues no, demà fem enquestes, 2.000 persones. Vale. Doncs anem a una altra lectura.
Molt bé.
Tens... jo tinc algunes per aquí, però encara estic una mica decidint-me quina podria llegir, eh?
Doncs jo puc llegir el següent relat curt que tinc marcat aquí.
Perfecte.
Vale, és molt curtet. Passividad. Por la ventana me entero de que la vecina de abajo se ha puesto enferma. Un hombre dice, no sé qué va a pasar. La perra ladra reclamando alimento. Yo no me asomo. Ostres.
No, em sé... No, no, m'ha semblat molt, molt breu i molt brutal.
Sí, perquè per lo de la vecina de abajo se ha puesto enferma, yo no me asomo.
Sí. Bueno, no, no, em sembla com molt clar i molt concís. Pim, pam, jo no me asomo. Bueno, no sé, m'ha sorprès, m'ha agradat.
Jo passo, no?
Sí, sí.
Passo del que li passa a la veïna.
I clar, i no sé què va passar, no? Pues, pues no sé. No, no vamos a hacer nada, ¿no?
Exacte. Va a pasar algo, ¿no? I nosaltres no som actors. No sé què va passar.
Mm. Bo, bo.
Ja l'has trobat o llegeix un altre?
Doncs llegeix un altre, sisplau, si el tens a mà.
Ah, mira, aquest. Deslocalización. Cuando les prohibieron teñir los ríos del color que dictaba la moda para esa temporada... y ya no podían pagar menos a las trabajadoras, las multinacionales textiles se fueron a producir al sur, donde había ríos del color del agua limpia y muchas mujeres de manos jóvenes y piel de seda. Torna a ser de Palabras que nos sostienen, de María González Reyes y Virginia Pedrero Boceta.
Está muy bien, ¿eh? Qué tibra.
Sí, sí, y aquel de deslocalización a mí me agrada mucho.
Doncs jo encara estic mig decidint-me, Toni. És que tinc algunes quantes, però a vegades em costa decidir el millor. Mira, crec que l'he trobat. O vols llegir tu un primer?
No, llegeix tu.
Sí? Llegiré un fragment d'un llibre que es diu Carta a un joven ecologista, que és d'Enric Aulí Mellado. I aquest és un fragment d'una part que es diu El calentamiento de la tierra como motor del cambio. És una carta bastant explicativa de la situació actual del medi ambient i revisa alguns conceptes per aclarir i estar tots com equiparats en termes base i què és el que podem fer. També és una esperançador en aquest tema. I també, i tu què és el que fas, no? Doncs diu, també. Començo a llegir. El calentamiento de la Tierra como motor del cambio. La magnitud del cambio climático es tal que, si en un principio son científicos como Lovelock auguraban escenarios catastróficos para nuestro planeta, actualmente son los propios defensores o los gestores del modelo de sociedad desarrollista quienes alertan, aunque no de forma unánime, de los peligros. Peligros que, como hemos analizado, pueden conducir a un colapso de la vida en la Tierra, al menos tal y como la conocemos. Incluso está empezando a cuestionarse la viabilidad de continuar con el modelo de desarrollo actual. Hace poco se llevó a cabo una iniciativa mundial de apagar las luces durante 5 minutos, desde las 7:55 hasta las 8 horas. En señal de protesta y presión para que los gobiernos hagan caso del informe mundial sobre el calentamiento climático. Aquel día nosotros apagamos las luces y salimos al prado. Había luna llena y miramos hacia los cuatro pueblos que recortados contra las montañas se ven desde nuestra masía. No nos pareció ver que se apagaran las luces, sin embargo, no nos extrañó. Están tan despoblados que seguramente solo vimos el alumbrado público de sus pocas calles. Luego supimos por la televisión que el consumo había bajado en todo el país un 3,3% aproximadamente. Fue una buena iniciativa. ¿Te sumaste a ella? Los países económicamente avanzados tienen asumido que los países emergentes como China, India y otros se incorporarán al modelo de desarrollo siguiendo el camino de la globalización. Cada vez será precisa más energía. ¿Cómo conseguirla? ¿Cómo controlar sus fuentes? Y si no hay más remedio, ¿cómo evitar el cambio climático? Además, y por desgracia, muchos están empezando a preguntar cómo sacar beneficio económico de lo que la sociedad haga para evitar el cambio climático. Ya te he dado mi opinión de que la sostenibilidad es la solución que nuestro modelo de sociedad desarrollista ha encontrado para seguir su camino, reduciendo los impactos sobre el medio ambiente, pero sin cuestionarse un cambio de modelo. Un modelo que, personalmente, creo debe de cambiar. De momento, nuestra sociedad continúa globalizándose y siendo cada vez más desarrollista. Además, dinero, poder, éxito social y tener más bienes que los otros son valores inculcados en los niños y niñas que nacen en nuestra sociedad. La mayoría de ellos tardarán mucho tiempo en romper la escala de valores adquirida en su infancia. Karl Marx dijo que la religión es el opio del pueblo. A mi entender, señalaba que los valores adquiridos en la infancia a través de la enseñanza religiosa adormecían a la gente, no la dejaban ver la realidad y la alejaban de lo que realmente valía la pena. Yo opino que en la actualidad el opio del pueblo es el trabajo y el consumo salvaje. Nietzsche dijo hace un siglo que la sociedad consumista es el falso mundo ideal que nos impide desarrollarnos de verdad. Y aquí acaba.
Una pregunta, ¿lo que diu de es una buena iniciativa o diu de coña? ¿O sarcásticamente o en serio?
Diría que ho diu en serio.
Home, aviam, jo entenc que 3% pot ser semblar ridícul, però clar, s'ha de tenir en compte que era una iniciativa de llars, no? Que la il·luminació de dels carrers i les indústries no paraven. Llavors, potser és més significatiu del que sembla. La cosa és que jo he escoltat que quan es fan aquestes iniciatives, després el consum elèctric puja de manera que recupera el que s'ha estalviat.
Ah, sí?
Sí, em sona, de com confies en el que t'has estalviat, llavors després el consum elèctric durant una estona no és l'habitual, sinó una mica per damunt. Però hauria de trobar.
Ho podem buscar així pel proper programa. Jo no ho havia sentit.
S'estan acumulant molt. Sí. Bé, ara vaig a traduir la cançó. Segurament notareu que hi ha hagut un tall molt brusc i és perquè hem intentat traduir-la i ens hem fet un pijostio fenomenal. I bueno, al final ha guanyat l'opinió de que era millor. De que era millor tallar.
Sí, hem començat a llegir una traducció per internet i la veritat és que era un fail total. Llavors ara la llegirem.
Bé, es diu, per si la voleu buscar, Heartbeat, escrit amb H, Heartbeat, no? Batec de cor. Em vas dir que estaries allà per a mi en temps de problemes i quan et necessités. I ara m'he vingut avall. I de la mateixa manera que tu necessites amistat, de part meva hi ha amor pur, però veig que últimament les coses han estat canviant. Han canviat. Tens objectius que assolir, però els camins que prens són amples i sense cor. Les ferides que fas, no te n'adones de les ferides que fas. Tu llences pedres. Pots veure que sóc humana i que respiro, però no t'importa una merda. Pots sentir que el meu cor batega, pots sentir el dolor que estàs causant. Pots sentir que el meu cor batega, pots sentir el dolor que estàs causant. Sang, 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 sang està sortint. I ara el món està adormit. Com mai podries despertar-la? Quan està adormida profundament en els seus somnis desitjant i encara tants moren i encara nosaltres pensem que es tracta de nosaltres i es tracta de tu. Tu vas vendre la teva ànima al mal i a la luxúria, a la passió i als diners i tu. Els innocents moren, La gent passa fam durant dècades, s'ofreixen sota lladres civilitzats i armats, tractadors d'esclaus, comerciants d'esclaus moderns. Pots sentir que el meu cor batega, pots veure el dolor que causes, pots sentir que el meu cor batega, pots veure el dolor que causes. Sang, 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 continua sortint. Evadit, eliminat, esborrat, interrogat, la nostra tradició, el nostre amor pel company del camp, la nostra propietat, els nostres recursos, el nostre orgull. Pots sentir que el meu cor batega. No, no, tu no pots. Pots sentir que el meu cor batega. Pots sentir el dolor que estàs causant. Pots sentir que el meu cor batega. Pots sentir el mal que o el dolor que tu estàs causant. De NECA. Bé, i per acabar, a mi m'agradaria llegir un tros d'una tesi doctoral d'Emilio Santiago Muiño, que es pot trobar per internet, es diu Tesis Zero. Bueno, l'Emilio Santiago Muiño té una web que es diu Enfants... Los Niños Perdidos, un WordPress, i allà podeu trobar la tesi doctoral d'antropologia que parla sobre Cuba com es van apanyar després del període especial, la caiguda de la Unió Soviètica, que es van quedar amb la meitat de petroli de colp. I bueno, ja parlarem d'aquest text un altre dia, però ara vull llegir un tros. ¿Cuál el trobi? Vale, podría ser per aquí. La geoenginyeria... Pot ser més amunt.
Sí. Què? Una mica més amunt.
¿Cuáles son los rasgos... Gràcies. Gràcies, Berta. ¿Cuáles son los rasgos singulares que nos permite delimitar la sostenibilidad como un reto situado en el siglo XXI? En primer lugar, hay que destacar un cambio de escala que deviene en transformación cualitativa en todos los órdenes del problema, la expansión e integración capitalista del mundo y el desarrollo tecnológico inherente al proceso de modernización han transformado las potencialidades operativas humanas. Por un lado, el mapa del mundo está cerrado. La única fuga posible para la expansión es extraterrestre. Por otro, hemos desarrollado potencias capaces de afectarnos de un modo inédito, hasta tener capacidad de generar lo que Martin Rees denomina desastres de amplitud cósmica. Desde el exterminio nuclear mutuo asegurado, inaugurado con el proyecto Manhattan, a la posible formación de Strangelets en el Large Hadron Collider, LHC, el tubo aquest gegant de col·lisió de subpartícules, de partícules subatòmiques i tal. Strangelets crec que és la possibilitat de formació de forats negres en els circuits aquests de col·lisió de partícules que hi ha una a Suïssa i una altra als Estats Units. Doncs hi ha una ínfima, és com... Bueno, vaig sentir un que deia que era com si et toqués la loteria tres vegades, no? És quasi impossible. Però hi ha la possibilitat de que es formessin forats negres en aquests laboratoris que absorbirien la Terra.
Ostres. Però clar, llavors es podrien utilitzar també per fer desaparèixer moltes coses, no?
Sí, com un abocador.
Com tots els residus.
Fantàstic, fantàstic. Geoenginyeria, sí. Anem a fer forats negres controlats per a tirar els residus nuclears. Fantàstic. Bé, doncs Strangelets crec que és això. Robert Millikan defendia en los años 30 del siglo XX que el ser humano era demasiado insignificante para que su actividad pudiera causar algún efecto a nivel planetario. Paradójicamente, y en menos de 50 años, el consenso sobre el origen antrópico del agujero de la capa de ozono, gases CFC, era total. Denominar antropoceno a la actual era geológica es más que una licencia poética. El ser humano se ha convertido en un agente de cambio geológico más potente que las fuerzas de la erosión o la tectónica de placas. La geoingeniería supone simplemente una narrativa utopística, delirante, que proyecta los sueños diurnos de una realidad ya consumada. La fractura metabólica de las sociedades del siglo XXI es multidimensional. Pero la vía de agua más evidente la ha abierto el sobrepasamiento ecológico de nuestro metabolismo, donde el cuadro sintomatológico es crítico. El declive energético es solo una de las expresiones más visibles de este sobrepasamiento, pero no es la única. Al agotamiento de recursos tan básicos como el petróleo, se suma la saturación de los sumideros metabólicos por efecto de la acción industrial humana. El calentamiento global producido por los gases de efecto invernadero es el más conocido, pero hay otros procesos de saturación en los que el ambiente ya no es capaz de absorber las consecuencias de nuestra actividad. La acidificación de los océanos, la disminución de ozono estratosférico o la alteración de los ciclos biogeoquímicos por sobrecarga de nitrógeno y fósforo, la vertiginosa pérdida de biodiversidad, equiparable a la de las grandes extinciones del registro geológico, está poniendo contra las cuerdas servicios biosféricos fundamentales para la vida humana, como la polinización agrícola amenazada por la desaparición de las abejas, que se ha convertido ya en un icono. En paralelo, la cuenta atrás para el agotamiento de todos los recursos básicos, y no solo los energéticos, ya ha comenzado. Las pesquerías mundiales se enfrentan a rendimientos decrecientes desde finales de los 70. El uso mundial de agua dulce se aproxima peligrosamente al límite de seguridad propuesto por el consenso científico, lo mismo que las tierras destinadas para usos agropecuarios. Y tanto la energía como los minerales que requieren nuestros metabolismos industriales menguarán a medida que profundicemos en el siglo XXI. Cualquiera de estas tendencias aisladas conlleva en sí misma un riesgo potencial de colapso. La retroalimentación de todas ellas nos coloca ante una tormenta perfecta, una situación objetiva de emergencia histórica. Pero en líneas generales, el sobrepasamiento ecológico es solo un síntoma de una metabolopatía, no sé qué vol dir aquesta paraula, cuyas causas hay que buscarlas en otros planos. Afinando el análisis y utilizando como guía el mapa teórico propuesto, encontramos fallas en todas las dimensiones metabólicas en cada uno de sus procesos, siendo el sobrepasamiento ecológico exclusivamente la expresión de una quiebra en el proceso energético material. El proceso biológico nos conduce hasta la cuestión de la bomba poblacional. Es evidente que antes de hablar de superpoblación es preciso distinguir entre superpoblación de personas y superpoblación de consumo. Reconocer esto y apostar por un cambio radical de las pautas de distribución de riqueza no significa que podamos constatar que un cierto nivel de población puede suponer un límite absoluto desde cualquier aspiración a una vida buena y sustentable. Y la humanidad está muy lejos de estabilizarse en ese límite. Vale, eso era nota a pie de página. Y el exosomático, a la dictadura de la tecnociencia. En la dimensión social nos topamos con un sistema empotrado en un proceso de reproducción expansivo basado en el crecimiento perpetuo que genera crisis sociales de modo permanente, crecimiento de las desigualdades, crisis de los cuidados, desarticulación de redes comunitarias y extensión del fenómeno de la alienación, y cuya dirección se haya sometida al poder de la economía de un modo inédito, lo que Debord llamó la autocracia económica. Y si la fractura metabólica del capitalismo industrial tiene expresiones ecológicas y sociales, también las tiene simbólicas. El modelo científico clásico comienza a dar síntomas de ruina y a manifestar una peligrosa inadaptabilidad que resulta especialmente llamativa en algunos campos científicos, como la ciencia económica, cuyas inconsistencias ya han sido denunciadas desde muchos frentes. Esto da lugar a una sociedad gobernada por un aparato teórico que podemos calificar de metafísico en el sentido más peyorativo de la palabra. Y ocurre lo mismo con los procesos de apreciación y significación. Los mitos que han codificado los valores sociales imperantes durante la modernidad, como el mito del progreso, se derrumban, dejando en su lugar un vacío apreciativo en el que florece el nihilismo y la descomprensión moral. En cuanto a nuestros significantes colectivos, están atrapados en una dinámica de enrarecimiento, el espectáculo en sentido debordiano, generadora de un oscurantismo que bloquea la comprensión verosímil y racional de la realidad. Cuando todas esas tendencias se alinean generando un cuello de botella del calibre de la crisis civilizatoria en marcha, no es exagerado afirmar, como hace Jorge Richman, que nos encontramos en el umbral del siglo de la gran prueba para la humanidad. El siglo XX, son parábolas de Richman, fue trágico. El siglo XXI lo será multiplicadamente, si no conseguimos dar forma a una sociedad industrial sustentable, por improbable que ello resulte, y hay que conceder que es extremadamente improbable. En este planeta sobran miles de millones de seres humanos. Si no conseguimos, ¿vale? Repren la frase. Si prosigue el BAO, Business as Usual, según las siglas anglosajonas que se nos han vuelto tan ominosas, las perspectivas apuntan hacia un genocidio que no tiene parangón en los 200.000 años de historia de nuestra especie. Què fem? Vols llegir un altre text?
Només llegiré res. Bueno, un petit fragment. Res. Del llibre de carta a un jove ecologista, però molt, molt petit, A lo largo de mi vida profesional he trabajado con incineradoras, vertederos, depuradoras y me di cuenta de que eran necesarias para paliar los efectos sobre el medio ambiente, pero también que en gran parte dichos efectos no se habrían producido con un diseño adecuado a nuestros productos y servicios. Hemos de centrar nuestros esfuerzos en no contaminar, o afirma, no en limpiar la contaminación producida. ¿Recuerdas el ejemplo de reparar el tejado en vez de ir poniendo cubos de agua por las habitaciones? Així acabem amb una lectura conclusiva.
Ja sé que pot semblar que jo vull acabar sempre i si vols pots llegir després una altra cosa, però m'han recordat d'un acudit que hi ha en una sèrie que potser l'he dit en un altre programa. Era de, bueno, una sèrie nord-americana bastant xunga i criticable, no? De metges, però bueno, hi ha un acudit que estava molt bé, deia: a veure, estàs a casa, comença a saltar el paper de les parets, l'aigua de la tetera comença a bullir sense foc, els vidres de les finestres rebenten, quin problema resols primer? Cap, la casa està ardint.